És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs som a la recta final de l'edició d'aquest dilluns del programa És l'hora. Ja sabeu que aquest dia de la setmana i en aquest tram del programa ens interessa saber coses de Palamós. Per això portem tots els dilluns en Gavi Martín. Gavi, benvingut, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Quantes vegades, Gavi, referits doncs, en moltes qüestions, hem parlat del valor patrimonial que té aquest paisatge que ens envolta, aquest paisatge meravellós, el qual avui volem donar una altra dimensió, vincular-lo a tot aquest corrent d'artistes plàstics que d'alguna manera es van inspirar en aquest paisatge per fer la seva obra. On ens remuntaríem per trobar doncs, l'inici d'aquest vincle?
Bé, ara qualsevol botiga de marcs de quadres que visitem segurament veurem aquestes típiques marines amb les barquetes i amb aquestes caletes i clar, tot això té el seu origen, gairebé estem parlant del segle XIX. El segle XIX va ser quan va començar a despertar l'interès, no?, pel Baix Empordà, perquè els pintors de l'època el veien com un territori extremadament vell, perquè per la seva diversitat, per la capacitat de fascinar que tenen les caletes arraconades o la muntanya també, no? Llocs tan diversos com pugui ser l'Ardenya, les Gavarres, el Montgrí, gairebé no tenen res a veure quan la seva morfologia, són muntanyes molt diferents.
Tot i ser tan properes, eh?
Sí, exacte. És a dir, que van començar a veure la nostra comarca com un lloc amb una forta personalitat. Poder, el precedent de tot això va ser un llibre molt conegut de Josep Pella i Forgues, que és l'història de l'Empordà, que es va convertir en tot un referent des del punt de vista històric, però sense pretendre-ho, també es va convertir en tot un referent des del punt de vista artístic, perquè en aquest text històric que ell va escriure doncs anava acompanyat d'unes il·lustracions, d'uns dibuixos fets amb plomilla, excel·lents, fets per Claudi Lorenzal, un gran artista barceloní, i Jaume Païssa, un altre també de la capital, que va ser alumne de Ramon Martí Alsina, vull dir, dintre de la corrent realista. I Jaume Païssa realment va saber retratar el paisatge rural del Baix Empordà d'una manera sublim i exquisita i fins i tot va saber incorporar aquells edificis medievals amb ruïnes o aquelles ruïnes de castells que una mena que despertava una manera d'interès pel patrimoni, només del patrimoni natural, sinó del patrimoni històric.
Per tant, Gavi, estem parlant de gent de fora d'aquí que en el seu moment doncs, va conèixer aquest paisatge i els va captivar.
Sí, no, i vam necessitar gent de fora que vingués a explicar-nos-ho, perquè...
Tantes vegades passa això.
Nosaltres ja estem... A vegades ens passa que estem acostumats a veure el que veiem i no ho valorem fins que no anem a fora o fins que algú de fora ens ho diu. I bé, en aquella època va haver-hi molts intel·lectuals i molts artistes que s'hi van fixar, sense anar més lluny. Miquel Utrillo, del qual ja havíem parlat que havia estat el mà juny de Castell, doncs ell també reivindicava, no?, la recerca d'aquests racons carregats de bellesa d'aquí de la Costa Brava i d'aquí del Baix Empordà, no?, que deia que el pintor, ell deia que havia de ser com un caçador furtiu, anar buscant aquests racons per pintar. Considerava l'artista un descobridor de racons on ell deia que el temps s'havia aturat, no? D'aquí, d'aquestes caletes, aquests espais verges, no? Gairebé verges. Doncs aquest Utrillo era bastant amic de Baldomer Galofre, i Baldomer Galofre va ser un pintor de Reus que va viure, diguem, a les acaballes del segle XIX i va morir a principis del XX, que tenia un gran interès per l'excursionisme. I aquest senyor va venir a Palamós i va venir aquí al Baix Empordà atret per atreure notes de color, fer dibuixos al natural, fins a tal punt que recordem un de molt maco que va fer el 1884 d'una masia de Palamós i que va publicar a la Il·lustració Catalana. I es veu que Galofre va quedar encisat, no?, per la Costa Brava, que va tenir la sort de poder recórrer amb el tren quan es va fer... Clar, que aquí va ser molt important que el 1887 s'inaugurés el tren petit, perquè portava tota aquesta gent de fora i permetia doncs, l'excursionisme, que estava tan en boga en aquella època, per anar a buscar aquests racons i pintar a l'aire lliure. Aquest senyor li va agradar tant el Baix Empordà que fins i tot va residir un temps a la Vall d'Aro, i quan ja un cop mort es va fer una gran exposició d'aquestes pòstuma amb moltes de les seves obres, I la gran exposició que es va fer a Barcelona, realment hi havia paisatges de Palamós, de Sant Feliu, de tota la Castell d'Aro, tota aquesta zona d'aquí, bueno, recreant doncs, aquest encís i aquesta bellesa que ell havia sabut trobar i havia sabut veure i havia donat la seva interpretació. No?
Què valoraven especialment? La mateixa essència del paisatge, la llum?
Mira, bàsicament, pensa que estaven influïts per l'impressionisme. Ells estaven interessats, sobretot, primer en pintar l'aire lliure, era importantíssim, estava en contacte directe amb el model, i després els canvis que produïa la llum. Què passa? Que l'impressionisme francès estava molt determinat per un tipus de pinzellada molt, molt trencada. I en aquí, diguem, el tractament de la pintura impressionista va ser més il·luminista, és a dir, la pinzellada era molt més acadèmica, però sí, era una pintura com més realista, però amb cert interès per la llum, sense despertar aquesta pinzellada més desbocada, no? Per tant, hi era una representació figurativa de la realitat, una submissió al paisatge, però donant, sobretot, rellevància als canvis que produïa la llum al llarg del dia, i els efectes, no? Els efectes que produïa la llum sobre l'aigua o sobre la vegetació en general. Hem de tenir en compte que, clar, estàvem entrant en una època industrial, aquí Palamós, era tot i ser un poble petit, era un Palamós tot ple de fàbriques i la gent vivia envoltat de fàbriques i de producció industrial i de fum. I, clar, els artistes, en certa manera, van començar a donar l'esquena al progrés per abocar-se a la natura, no? Era com una fugida d'aquest dia a dia més gris per anar a buscar l'interès per les ruïnes, pel romanticisme, per les coses del passat, per aquelles cales amagades, I això va ser doncs, el que va impulsar també pintors d'aquí, que influïts per aquests pintors que havien vingut de fora o aquests pintors que havien vingut de fora els havien donat unes pautes a seguir i, bueno, i aquí
van obrir camí
i ja es va començar a crear un grup.
De quins noms parlaríem doncs, com a principals referents d'aquest grup d'artistes locals ja que es va crear arran de tot això?
Mira, aquí podríem parlar en certa manera d'una escola palamosina que neix entorn de la revista Marinada. I sabem que el 1914 Francesc Vidal Palmada, que era un pintor que és de Banyoles, bueno, era de Banyoles, però que va venir a treballar aquí, doncs Francesc Vidal Palmada, que va néixer el 1891, doncs el 1914 doncs, va començar a inaugurar una sèrie de dibuixos de plomilles, de masies i de paisatges de l'entorn que es van començar a publicar a la revista Marinada. I va haver-hi una sèrie també d'artistes locals que també van seguir una mica les seves passes, que van ser Josep Xaurador i Joan Ferrer, que aquest no era palamosí, sinó que estava més de pas per la vila, però va residir aquí un temps, o altres com Josep Figa, Joan Gou o Manel Grau, que també eren contemporanis amb ells, que van començar a retratar els espais naturals que hi havia al nostre entorn. Fins i tot feien exposicions al Casino de la Unió. I es diu una mica que Vidal Palmada va ser l'aglutinador d'aquest grup, no? Era un admirador de la pintura de Mir i de Gimeno, un admirador de la llum i de l'impressionisme, tot i que ell retratava ja amb una pinzellada més viva i amb uns colors molt més pujats, I va ser un dels grans mestres de l'aire lliure, un dels grans mestres també de pintors com Josep Orihuela, que penso que no fa gaire temps li van fer una exposició homenatge també, o Ezequiel Torroella, o també Josep Cerquella, que són dels pintors més coneguts d'aquesta escola palamosina, diguem, Doncs aquest personatge, Vidal Palmada, doncs, va ser conegut per la seva habilitat amb la tinta i la plomilla, fins a tal punt que es va dedicar amb tant interès a retratar aquests masos que estaven en ruïnes, aquests masos que estaven, aquest patrimoni rural, en el fons, que està demagrat i que estem perdent mica en mica, doncs, el va copsar d'una manera molt romàntica, fins a tal punt que va rebre diferents guardons per premiar diguem, el seu treball de recerca, el seu treball d'aquests dibuix de masia catalana que reuneix fins i tot en diverses publicacions, si no recordo malament, el 1923 hi ha Masies del Baix Empordà, també és un que l'acompanya el text d'un seu amic, Lluís Barceló i Bou, en qual reuneix una sèrie de texts amb tots aquests dibuixos reproduïts de masies d'aquí a la Rodalia.
Per tant, Gavi, es conreaven diferents tècniques de pintura i dibuix.
Sí, completament. I va haver-hi, diguem, a principis del segle XX, va haver-hi una mica un boom de la pintura aquí, i si la revista Marinada va ser un d'aquests embrions de l'escola palamosina, l'altre gran embrió va ser el 1920 la creació, la fundació del Museu Cau de la Costa Brava. Allà vivia diferents personatges, entre ells Vidal Palmada, que es va juntar també amb Uxaner, que era un alemany que vivia aquí, que era gerent de les indústries del suro de la Casa Montaner, i el que passa que era un gran interès, tenia un gran interès pel gravat i pels exlibris, i juntament amb Uxaner, un altre dibuixant que es deia Josep Triador, també bastant conegut, amb molts altres, com el propi Lluís Barceló, intel·lectuals de l'època d'aquí, doncs van reunir-se i van decidir crear el Museu Cau de la Costa Brava, que, de fet, la seva vocació inicial era néixer com un fons, o sigui, crear un fons d'art a partir de la creació dels Premis Vila de Palamós, d'un concurs de pintura. Es tractava de convocar aquest concurs anualment i els guanyadors d'aquest concurs anirien nodrint els fons d'aquest museu de pintura, que després va acabar sent un poti-poti de tot, recollint petxines, recollint objectes d'Amèrica, recollint tot tipus de material antic de Palamós, arqueològic, però la vocació original va ser aquesta. I va ser tan important en el seu moment que fins i tot els primers concursos de pintura que es van fer va reunir com a jurat el propi Rossinyol o artistes com, estem parlant ja a nivell català, com Mayfriend, Galway o el propi Triador, que com a dibuixant realment també va tenir una trajectòria bastant important dintre del que és el món artístic de l'àmbit català.
Parlem doncs de Vidal Palmada com un gran referent, però quins noms van arribar després d'ell?
Després d'ell va arribar una època de noucentisme, de tornar a l'ideal clàssic, no? Sí, hi havia aquest interès per la llum, però ja no era aquesta pinzellada tan esbiaixada que marcava l'impressionisme. El que realment cobrava interès era la dona, la representació de la dona, de l'home, sobretot una dona molt mediterrània, molt arrelada a la terra, interès per la tradició, però d'una manera molt més clàssica, molt més grega, si, perquè ens entenguem. Llavors, en aquesta època, aquí a Palamós, van venir artistes forans com Ivo Pasqual, que el 1929 doncs va passar diverses vacances aquí a Palamós, i tenim pintures conegudes seves on es retraten tranquil·lament banyistes. Pensem que el tema de les vacances, es va iniciar cap entorn als anys 20, doncs va ser un tema recurrent entre els pintors noucentistes, la gent banyant-se, la gent de vacances, la gent de festa, la gent de verbena, eren elements molt, molt, molt típics d'ells. També va venir Rafael Benet, que el 1931 també va estar aquí a Palamós, i ell es va interessar més pel progrés. Si els artistes impressionistes defugien el progrés per anar a buscar la natura i la llum a la natura, doncs els noucentistes incorporaven el progrés, el trànsit del port, els vapors, la indústria, camions, motos, a la seva pintura. I Rafael Benet realment va realitzar unes quantes vistes al port de Palamós en el moment en què arribaven vaixells comercials. Vull dir, no és una vista romàntica del port, no? Sinó és una vista on reflecteix l'activitat del port de Palamós. I si aquests artistes dels quals parlem, tant Ivo Pasqual com Rafael Benet, eren forans, sí que hi havia un artista aquí que tenia aquí a Palamós, que era Casimir Boada, aquest sí de Palamós, doncs que va seguir una mica aquesta línia noucentista. Casimir Boada va néixer el 1888, va ser pintor i gravador, i aquest de jove ja se'n va anar cap a Barcelona, al Reial Cercle Artístic de Barcelona, on va aprendre doncs, les arts de la pintura, amb mestres com Vila Rufat o Vila i Puig, no? Coneguts i importants professors en el seu moment. Doncs aquest home doncs, va continuar els seus estudis i se'n va anar a París, no? I ja una mica va veure una mica de l'escola de París per completar la seva trajectòria. Però ja un cop després de la Guerra Civil, després del conflicte bèl·lic, va tornar a Palamós, on ja hi va fer llargues estades, perquè ha fet la seva vida natal, i comença a pintar doncs, la gent de la vila. Té moltes pintures on apareixen nens arran de mar, no? com si fos realment pretengués un record infantil de la seva infantesa, no? Reflectir-ho a través de les pintures d'aquests nens pescant o nens passejant pels carrers. Hi ha, no recordo també, una pintura de nens passejant pels carrers de Sant Antoni. Sempre reflecteix això, no? No tira tant pel paisatge, tot i que té alguns paisatges, però sembla la seva visió sembla una mica més nostàlgica. Val a dir que per exemple, hi havia molts artistes d'aquella època que s'anaven a pintar Sant Joan, que és curiós. Vull dir que penses, home, Sant Joan està aquí al costat. Sí, però el viatge aquest d'anar a Palamós a Sant Joan era un viatge conceptualment molt més llarg del que ens pensem. ens hem d'imaginar aquella època Palamós, una zona de fàbriques, una zona més grisa, l'activitat del port, una zona més bruta en aquest sentit, no, de constant activitat. En canvi, Sant Joan, escassament un quilòmetre, doncs, clar, era una zona absolutament rural. Eren quatre carrers on la gent deixava lligat l'asa a fora, on hi corrien quatre vaques, amb aquella oloreta que devia fer encara rural, amb el fum de les xemeneies, i tant Vidal Palmada com Cassi Boada, el tret que tenen en comú és que feien petites escapadetes al cap de setmana, perquè aquesta gent treballava, feien petites escapadetes a Sant Joan, i Sant Joan sobretot hi acudien quan els ametllers que hi ha allà sota del Puig del Molí florien. I és curiós veure com aquests dos pintors tenen bastants quadres de vistes de Palamós o vistes de Sant Joan amb aquests, amb el primer terme, amb aquests ametllers florits, no? Perquè anar, perquè sembla mentida que en un lloc tan proper a Palamós, carregat de fàbriques, doncs hi hagi un lloc o aquest reducte rural tan romàntic o que tantes evocacions proporcionava a aquests artistes com era Sant Joan.
Molt més inspirador, segurament.
Sí, sense cap mena de dubte.
No voldria acabar sense parlar d'una qüestió. Lògicament, doncs, la Guerra Civil, la postguerra, els anys de l'Espanya autàrquica, doncs, ens van sumir en una foscor, de la qual doncs, vam començar a veure una mica d'obertura, una mica de llum a partir dels anys 60, molt lligat amb el turisme, no?
Sí.
Molt lligat amb el turisme, també, ens van arribar una altra vegada un altre corrent de gent de fora que també es va interessar pels paisatges de la nostra zona, no?
Curiosament, als anys 60, doncs, van aparèixer per aquí a la nostra costa, i concretament a Palamós, van venir una sèrie de pintors germanòfils, dic germanòfils perquè eren vinguts generalment d'Alemanya, de Suïssa, que van venir a pintar atrets segurament per la llum i pel color, i portaven un tipus de pintura molt diferent, que era una pintura expressionista, molt inspirada encara amb la pintura expressionista alemanya, és a dir, colors molt vius, una pinzellada gairebé mig desfeta, i és curiós trobar autors com Ernst Baumann, que pinta el port, els pescadors, feinejant, les barques, les dones, amb una mena de pintura així que recorda fins i tot entre l'expressionisme i el cubisme. Gerd Norbert Hartmann, també pinta, li agrada les barques, la catifa, la planassa, també tot sumís en una mena d'expressionisme. O Hans Potthoff, també pinta la planassa, té una sèrie de punts, un bloc de punts molt maco dels carrers de la vila, gent passejant. Karl Hoche, també expressionisme, molt interessat en la pintura del port, fins i tot en la Festa del Carme, el 1968 pinta la Festa del Carme, que és molt divertit. O un altre, que és Otto Dunkelsbühler, que pinta la badia del Palamós o el far el 1957. És a dir, entre el final dels anys 50 i final dels anys 60, apareixen tots aquests, de sobte, tota aquesta sèrie de pintors que venen atrets segurament pel primer turisme, venen a pintar i tenen diferents pintures referides a Palamós.
Bé, millor dit, avui hem fet pinzellades de la nostra història.
Pintors d'abans, sí.
Gavi Martí, moltes gràcies. Fins la pròxima.
Vale, gràcies.